Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Les urgències de Son Espases tornen a viure dies complicats. Ara no és per la grip ni altres malalties respiratòries. Avui la saturació es deu a que hi ha més malalts crònics que, per tant, necessiten més temps d'ingrés hospitalari, i això ha provocat que més de 70 persones esperin en aquesta hora les urgències de l'Hospital de Referència i alguns altres siguin traslladats a altres centres com són llats. Ara el Servei de Salut admet la saturació i confia tenir-la resolta en dos o tres dies amb la derivació de pacients. El SATSE parla de mala gestió. Això quan els metges escalfen motors de cara a la vaga convocada per la setmana del 16 de febrer. Ja han començat les assemblees dels facultatius als hospitals, avui ha tocat a Manacor, i el CIMEVAL, el sindicat convocant, calcula que 8 de cada 10 professionals secundarà l'aturada programada per protestar contra l'estatut marc que ha preparat el Ministeri de Sanitat. Avui és dijous, 5 de febrer. Facundo Tenaglias, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem amb titulars a Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la crisi ferroviària, SFM es compromet a contestar la setmana que ve les demandes de seguretat del comitè.
El comitè, per tant, adverteix que si no hi ha concrecions, els pròxims dies es poden reactivar les aturades convocades. Dia 12 es tornen a reunir.
La Comissió Europea tindrà en compte l'opinió de les Balears en l'estratègia de zones costaneres.
Ho ha confirmat el comissari europeu de pesca, Costas Cadiz, en el marc d'unes jornades d'Esbaluart Museu impulsades per la Conselleria d'Agricultura. El govern li ha traslladat la necessitat d'incloure la insularitat com a criteri en el futur reglament de les ajudes europees al sector pesquer.
Es Castella estudia limitar l'accés a determinades zones i a desallotjar preventivament habitatges que es puguin trobar en perill per risc de despreniment. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Això afecta entorns habitats, a tocar de penya-segats, com és el cas de Cala Sant Esteve, o també el Font Duc, o que fins ara no estaven al punt de mira. Arran de la mort d'un home per la caiguda d'una pedra de grans dimensions la setmana passada a Cala Sant Esteve, l'Ajuntament treballa ara per garantir la seguretat de l'entorn. S'està a l'espera de l'informe del Risc Val, que va inspeccionar la zona. Els veïns continuen sense poder tornar a casa seva i ja s'ha advertit als del Font Duc del risc existent. Una de les dificultats passa per determinar qui és el propietari de les parcel·les afectades i que, per tant, ha d'assumir el manteniment de l'espai.
A Mallorca, tres ciutadans alemanys residents a l'illa són investigats per el presumpte espoli de material arqueològic. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Es tracta de material amb un valor patrimonial històric incalculable, una col·lecció que, segons els investigadors de la Guàrdia Civil, probablement es va reunir durant molts anys. L'operació va començar a l'aeroport de Palma en 2024 i, entre d'altres, s'han recuperat 1.574 monedes antigues, àmfores o joies.
A Eivissa, la Federació Insular del Taxi exigeix a Santa Eulària, a Vila i a Sant Antoni que retardin el 1 de maig l'entrada en funcionament dels taxis estacionals, com ha fet Sant Josep. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Aquesta temporada a Sant Josep, el primer torn dels taxistes estacionals per reforçar temporada es posarà a treballar l'1 de maig i no el 15 d'abril com l'any passat. Consideren que un excés de taxis a l'abril és innecessari perquè no hi ha feina per tots.
En els esports, el Mallorca continua preparant la seva visita al líder de la Lliga. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells han fet la penúltima sessió de la setmana abans de visitar el Barça al Camp Nou dissabte capvespre. A l'entrenament d'avui matí, Antonio Raillo s'ha entrenat amb el grup, tot i que encara arrossega molèsties a la clavícula i volen ser prudents amb ell, podria estar disponible al Camp Nou. Amb qui no podrà comptar Jago Barrasate, a Sant Marès Cúmbula i Takuma Sano, lesionats. A més, avui ha estat la segona sessió de Zito Lubumbo i de Jan Sala. Sí, també en futbol, a la Copa de la Reina, avui a les 9 del vespre, el Barça amb les mallorquines Catacoll i Patrick Jarro s'enfrontaran al Real Madrid amb l'objectiu d'aconseguir un bitllet per a les semifinals.
Molt pendents avui del temps, amb alertes de nou activades pel fort vent i també per fenòmens costaners que, de fet, han afectat ja el trànsit marítim.
La companyia Baleària ha cancel·lat totes les sortides de la ruta Dénia, Eivissa, Palma i les del ferri ràpid que fa la ruta Barcelona-Alcúdia-Ciutadella.
Una situació que pareix que demà pot afluixar una mica, és així? Marc Caldenter, bon dia.
Bon dia, així és. Per demà la situació ja serà més tranquil·la, però hem d'estar pendents aquestes pròximes hores perquè el vent de llebeig bufarà amb intensitat. Per tant, vent del sud-oest fort, s'activa la disgroig perquè cots que poden arribar als 80 km per hora i superar els 100 a punts de la serra de Tramuntana. I paral·lelament en aquesta situació també, pendents a la mà, s'activa aquesta vista taronja per ones de 4 a 6 metres, però atenció, amb onades màximes que poden superar els 8 metres d'altura. I això passarà a les costes exposades al sud i oest de les illes. Per tant, cap vespre marcat per aquest temporal de vent i, sobretot, aquest temporal marítim. Tot això amb aquest cel variable, amb qualque ullada de sol, però també sempre en presència de núvols, ja difícilment en precipitació poden caure 4 gotes, i termòmetre suau, puja la màxima respecte ahir, amb aquests valors que es mouran en general entre els 7 i 18, fins i tot de 9 graus. Per demà encara parlarem de vent, un vent que anirà fluixant, bufarà entre feble i moderat demà durant el dia del sud-oest a oest. Tot això amb el cel en general bastant destapat, però sí que és vera que a partir del cap vespre arribaran núvols prims, amb una situació, per tant, més tranquil·la també pel que fa a la mà.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Situació crítica a l'Hospital de Son Espases per la manca de llits, que obligarà el centre a derivar pacients i a reprogramar operacions no urgents. Avui una setantena de persones estan ingressades en un llit d'urgències en lloc de ser a planta. L'IB Salut reconeix la saturació, tot i que assegura hi ha el 100% dels llits a planta operatius. Atribueix la sobreocupació a un canvi de perfil dels pacients ingressats. Hi ha més malalts crònics que ocupen més temps als llits.
El Servei de Salut confia resoldre aquesta situació en dos altres dies. Per alliberar llits, derivarà pacients crònics a casa seva, reforçant l'atenció domiciliària a hospitals sociosanitaris o als seus hospitals d'origen. El Sindicat d'Infermeria SATSE, però, denuncia que aquesta situació se sosté des de fa dies i que hi torna a haver un pic assistencial com el de la grip. La delegada de SATSE, Erlina Vihande, assegura que les urgències estan col·lapsades i apunta la mala gestió per part de la gerència de l'hospital de referència.
S'estan generant zones del servicio de urgencias por todo el hospital. O sea, se está ampliando el servicio de urgencias, pero esa no es la solución. La solución es que el paciente que lleva ahí dos, tres o cuatro días pueda subir a una planta, estar con su familia, tener un baño y tener unas condiciones y estar atendido en la unidad que le corresponde, con las enfermeras especializadas en lo que le corresponde y con el médico especializado que le corresponde. No tiene que estar todo apelotonado en un servicio de urgencias.
A més d'atendre aquests pacients ingressats a les urgències, cada dia s'atenen 600 persones.
Tot això quan els metges de les illes es preparen per a la vaga estatal convocada entre dia 16 i dia 20. D'aquest mes seran 5 dies d'aturada amb la qual pretenen mostrar el seu desacord amb l'Estatut Marc i davant la qual el sindicat Cimaval ja en vaticina un seguiment important. Precisament avui han duit a terme una assemblea informativa a l'Hospital de Manacor. Aina Morales.
Calculen que el seguiment pot arribar fins al 80% dels facultatius, un grau de seguiment similar al de convocatòries passades. Si res no canvia amb el Ministeri de Sanitat, les aturades es produiran durant una setmana, cada mes, fins al mes de juny. Els motius que mantenen les mobilitzacions són la manca d'un estatut propi per al col·lectiu, que consideren que suposa una falta de reconeixement a la seva tasca, i la sobrecàrrega de feina. Miguel Lázaro és el president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics.
Desgraciadament, es verdad que el impacto en los pacientes va a aumentar la lista de espera, eso está claro, y eso es por lo que nosotros le pedimos y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez, está en la pelota en su tejado, que nos reciba, que negociemos un estatuto que reconozca la singularidad del colectivo médico.
La consellera de Salut, per la seva banda, Manuela García, ha augurat que la vaga de metges alterarà l'activitat d'hospitals i centres de salut de les Balears, tot i que dependrà del seguiment que tingui per part dels sanitaris.
També es podran veure afectades les llistes d'espera en funció de les cites i intervencions que s'hagin de reprogramar. La consellera ha assegurat que hi haurà serveis mínims que garanteixin el dret de vaga i ha aprofitat per carregar contra la ministra.
Para que los ciudadanos que van a pagar las consecuencias de esta huelga tengan bien claro que es una incapacidad del gobierno de Sánchez, que es una incapacidad de la ministra para llegar a acuerdos, que no se puede hacer un estatuto marco a espalda de los profesionales, de los médicos en este caso, y a espalda de las comunidades autónomas.
Bé, i en aquest context, el govern ha creat la Mesa d'Integració Sociosanitària de les Illes Balears amb l'objectiu de millorar l'atenció a pacients crònics o d'edat avançada.
Segons ha explicat la consellera d'Afers Socials, Sandra Fernández, es tracta d'un organisme que simplifica els tràmits i s'adapta a la realitat dels col·lectius més vulnerables.
Demasiado tiempo estas personas han tenido que adaptarse a compartimentos muchas veces estancos entre el ámbito de salud y el ámbito sanitario, y precisamente esta mesa lo que quiere es destrazar esta línea entre ambas áreas para, pues como les decía, poder ofrecer una mejor atención a los ciudadanos.
Aquesta mesa d'integració sociosanitària eliminarà barreres i evitarà duplicitats. La consellera de Salut, Manuela García, està convençuda que millorarà l'atenció i la vida de les persones.
Que el paciente crónico, complejo, de edad avanzada, que llega por un proceso agudo a este hospital, todos trabajan para que vuelva a ser autónomo, que haga una medicina integrativa, una medicina donde importe no solo lo que hayamos sanado, sino la integración biopsicosocial de este paciente, la coordinación de los servicios sociales y sanidad. Es imprescindible.
Ambdues conselleres han justificat la creació d'aquest organisme davant l'envelliment de la població i les malalties que hi du associades.
En titulars, el Comitè d'Empresa i la Gerència de Serveis Ferroviaris de Mallorca han fixat un calendari de negociacions per acordar millores que redundin en una major seguretat als trens. El comitè recorda que té el mandat de convocar mobilitzacions si l'empresa no compleix.
La Comissió de Seguretat, però, segueix sent un dels principals esculls. El comitè demana que es constitueixi ja la definitiva i el gerent proposa una composició immediata però provisional per donar temps dins d'SFM als enginyers que s'han incorporat per encapçalar-la. El gerent, José Ramón Horta, s'ha compromès a respondre per escrit la setmana que ve les 48 demandes dels treballadors i a constituir la Comissió de Seguretat a principis de març.
Cada una de las medidas que ha propuesto el comité, pues las vamos a analizar y vamos a dar una respuesta y un plazo de ejecución. Si llegamos a un acuerdo en todo esto, que yo creo que vamos a llegar a un acuerdo porque no creo que haya demasiados problemas, pues lo que vamos a hacer va a ser después, el primer día hábil de marzo, convocar la primera reunión de esta Comisión de Seguridad Ferroviaria.
El president del Comitè d'Empresa, Ricardo Mas, confia que la nova metodologia de negociacions sigui més efectiva. Amb tot, recorda que mantenen la possibilitat de convocar mobilitzacions.
Nosotros tenemos el aval que si no traemos algo tangible para la Asamblea de Trabajadores que resuelva las formas internas que llevamos trabajando estos últimos años, estamos habilitados para convocar las movilizaciones. Hemos puesto el hilo a la aguja, pero no conseguimos zurcir todos aquellos problemas que tenemos.
Dijous que ve el comitè estudiarà la resposta de l'empresa i tindran després una setmana més fins a dia 19 per arribar a un acord.
Això aquí a les Balears, dins la crisi estatal ferroviària, Comissions Obreres, UGT i CEMAF mantenen la vaga de la setmana que ve tot el sistema ferroviari. La segona reunió amb el ministre de Transports, Òscar Puente, ha acabat sense entesa, tot i que els contactes continuaran l'hora baixa. Comença a treballar el grup d'experts que assessorarà Educació per elaborar un nou decret d'educació inclusiva. En aquest moment està en vigor una norma de l'any 2011, però no està adaptada a la llei estatal ni a l'autonòmica. Carme Moreno.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha afirmat que si la tramitació del document avança a bon ritme, podria entrar en funcionament al llarg del pròxim curs escolar. El nou decret per una educació inclusiva regularà les aules d'educació especial a centres ordinaris i també la incorporació de figures noves al sistema educatiu, com són els psicòlegs que des del passat curs escolar ja treballen a les aules.
A l'hora de fer un esborrany que pugui atendre la nostra realitat, tenint en compte la nostra realitat, que és diferent a cada comunitat autònoma, per tant, nosaltres tenim una realitat diferent, i a més, també... que sigui un esborrany que quan surti, és a dir, aquest esborrany després anirà a meses educatives, després anirà a Consell Escolar de les Illes Balears, anirà a informació pública i després tothom podrà aportar.
La inspectora educativa de Cantàbria, Raquel Pardo, serà una de les persones que assessorarà a Educació. Pardo ha assenyalat que aportarà un criteri tècnic en funció de com treballa a la seva comunitat autònoma en temes com les aules d'educació especial.
Pero sí que hemos entrado en discusiones interesantes después de la presentación del decreto, por ejemplo, en el tema de las aulas hueco y cómo funcionan en nuestras respectivas comunidades, la manera en la que se atienden los profesionales de que se disponen esas aulas y, bueno, pues ahí nos hemos dado cuenta de que seguro vamos a tener muchas cosas que podemos compartir y que esperemos que puedan enriquecer ese decreto.
Experts de Madrid, Castellalló i Cantàbria assessoren a la Conselleria per elaborar el decret d'educació inclusiva. També hi participen inspectors d'educació i el catedràtic de Pedagogia Aplicada de la UIB, Sebastià Verger.
Per tant, és una incongruència brutal. Tornem a veure com l'únic objectiu, clar, com deia, és beneficiar sempre dels mateixos. Privatització. Fer negoci en tot sense tenir com a objectiu principal el bé comú, la cohesió social i la lluita per la dignitat de cada un dels nostres infants de present i de futur.
Escoltàvem la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, que carregava avui contra la intenció del govern de convertir els municipis en zones úniques d'escolarització al proper curs escolar, tots excepte a 4 a Mallorca, que sí mantindrien les divisions a l'hora d'escolaritzar els infants, i ens referim concretament a Calvià, Andratx, a Santa Margalida i a Selva. Davant d'aquestes crítiques, també davant de la decisió del Consell Escolar de Mallorca de votar en contra de tots aquests canvis, Educació defensa convertir els municipis en zones úniques d'escolarització. Recordem que l'òrgan consultiu emet un informe no vinculant, per la qual cosa la conselleria seguirà amb els tràmits per dur endavant la mesura.
Sí, el conseller Antoni Vera explicà que la lliure elecció de centres és una promesa electoral del govern de Marga Proens i ha detallat que la mesura ha estat tombada amb un sol vot de diferència.
També vull recordar que era un compromís electoral i de debat de l'estat de s'investidura de la presidenta Proens. I, de fet, ho varen fer progressivament. El que no volíem fer era un experiment d'un dia per l'altre. És a dir, el que no volíem fer és passar de 8 zones a 1. Creiem que els experiments no se poden fer així, sinó que a poc han passat de 8 zones a 3, després a 2, i ara és el moment d'anar a zona escolar única.
Vera també ha explicat que en l'actual curs escolar ja s'han reduït les zones d'escolarització 2 i el grau de satisfacció de les famílies ha estat elevat. Ha especificat que el 94% dels pares i mares han pogut dur els seus fills i filles al primer centre al qual optaven.
I l'associació Fem-ho en Català presenta al·legacions a la proposta de modificació del reglament lingüístic del Consell de Menorca que obre la porta al castellà a l'administració insular. Axel.
L'entitat considera que la reforma suposa un retrocés greu en la normalització del català i que vulnera els drets lingüístics de la ciutadania. Denuncia irregularitats en el procediment, com la manca d'informes preceptius, i també critica el contingut de la proposta que assegura va en contra del que estableix l'Estatut d'Autonomia. Moritz Werner n'és el portaveu.
Hem rebut assessorament jurídic de Ferran Gomila, advocat de Palma, que va estar dins l'equip, que va aconseguir la derogació del TIL. Llavors, tot això crec que ens ajuda. Tenim unes al·legacions sòlides i, juntament amb totes les altres que s'han presentat, d'altres entitats i col·lectius, pensam que hi ha camí a fer.
Si el Consell no accepta les al·legacions, l'associació no descarta acudir als tribunals.
Pot tornar a passar que hi hagi informes interns que ens donin la raó, no els facin cas, i llavors ens trobem que el ple voti en contra de les al·legacions, en contra dels criteris tècnics, i bé, llavors queda oberta la porta de contenciosa administrativa.
Altres entitats en defensa del català també presentaran al·legacions. És el cas de Plataforma per la Llengua i Acció Cultural de Menorca, que divendres passat van fer un acte obert a la ciutadania per animar tothom a defensar l'ús del català a l'administració insular.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El preu de l'habitatge continua totalment disparat a les Balears. S'ha encarit un 21% en el mes de gener en comparació a un any enrere. És l'increment més elevat de tot l'estat, segons dades de TINSA.
Les Illes superen en prop d'un 20% el preu màxim assolit durant el boom immobiliari. I si la comparació es fa des dels mínims que va registrar l'habitatge després de l'esclat de la bombolla, l'encariment ha estat del 88%. TINSA adverteix que continua la tendència iniciada l'any passat cap a una major dificultat d'accés a l'habitatge.
Així és com arrenca el 2025, són dades del gener, però avui hem conegut algunes xifres destacades de l'any passat. La superfície visada per obra nova i rehabilitació s'ha disparat a les Balears al llarg de l'any passat fins al 36%. Són dades que del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes de l'Estat espanyol, que de fet situa les Balears com la comunitat on més varen augmentar els metres reformats o construïts, especialment els dedicats a habitatges. La presidenta de l'organisme, Marta Ballosera, reconeix que el sector de la construcció torna a agafar volada tant a les Balears com a la resta de l'Estat.
Això sí, a ritmes ben diferents. Si a Espanya la superfície visada s'ha incrementat un 9%, a les Balears es multiplica per 4. Si ens fixam concretament en les reformes d'habitatges, l'any passat es varen rehabilitar prop d'un 50% més de metres que el 2024, de la mateixa manera que per la nova obra residencial. A falta de concretar dades de les Balears pròximament, el Consell del Col·legi d'Arquitectes ha informat que l'any passat es varen aixecar més de 122.000 habitatges nous a tot l'Estat. Així mateix, es van rehabilitar altres 55.000 impulsats per les ajudes europees per millorar l'eficiència energètica. És la millor dada des de l'any 2019, però queda clar, encara lluny de les 96.000 que preveia el Pla Estatal de 2025.
A mig del debat sobre quines mesures i quines no podrien incentivar el mercat del lloguer a les Illes, el govern ha recorregut a la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona per demostrar que posar un topall a la renda de pisos en redueix la disponibilitat i distorsiona el mercat. L'executiu va encarregar l'estudi que, una vegada publicat, ha avalat la crítica de l'equip de la presidenta Proens, contrària des del començament a limitar el preu dels lloguers.
L'estudi ha comparat la realitat del mercat de lloguer a Catalunya, on s'ha aplicat en dues ocasions el topall, a la de Balears, on no s'ha fet. I segons conclouen aquests experts, les dades evidencien que controlar el preu de la renda redueix la disponibilitat d'habitatges en lloguer i accentua la competència d'altres modalitats com els arrendaments per temporada, turístics i per habitacions. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge.
Se deriven una sèrie de datos incontestables de ese informe, ¿no? Un primer dato, cuando se estudia la situación en Cataluña. Es demoledor que se produce una huida de la oferta en cuanto al alquiler en toda la región, toda la comunidad autónoma, ¿no? De hecho, hablamos de más de un 20% de reducción de la oferta.
Un d'aquests perjudicis és el que titllen d'efecte frontera, és a dir, el desplaçament de la demanda a zones tensades a àrees contingudes sense regular. Per això recomanen evitar la fragmentació normativa entre municipis.
Hace un año había 100 personas que acudían y que respondían a esa posible oferta de vivienda de alquiler. En este último año, con la imposición de esa limitación de precios, se ha disparado esa presión por cada anuncio los 10 primeros días a 437 personas. Además de eso, nos encontramos que no solo se produce un desplazamiento de la oferta, sino que los pisos que quedan son los pisos de peor calidad y los pisos más pequeños.
L'estudi aboga per polítiques d'ampliació de l'oferta d'habitatges i bonificacions fiscals als propietaris que lloguen per a ús residencial, així com més protecció pels arrendadors.
Són moltes les veus que vinculen l'accés a l'habitatge amb l'oferta de lloguer turístic i el Parlament ha rebutjat avui una proposta del Partit Socialista que demanava al govern i als consells insulars un pla coordinat per controlar l'oferta turística il·legal que, tot i haver desaparegut de plataformes com Airbnb, podria continuar funcionant per altres vies. PP i Vox i han votat en contra a la Comissió de Turisme.
Els populars han justificat la seva negativa perquè consideren que la proposta plantejava una ingerència en les competències de les institucions insulars i perquè ja existeixen plans d'inspecció. Els socialistes, per la seva banda, insisteixen que el PP no té un compromís real a l'hora de fer front a l'oferta turística il·legal. Són el socialista Llorenç Pou i la popular Salomé Cabrera.
Una cosa que s'ha detectat com a il·legal és molt forta. Els estem demanant una actuacions que s'observen que són il·legals, seguir-les. I diuen, no, 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 no. Aquest és el nivell seu. donen ala en els il·legals perquè continuïn.
La inspecció no es fa en campanyes puntuals dictades des del Parlament, sinó amb una planificació tècnica continuada, criteris professionals i autonomia organitzativa. Qui som nosaltres per dir la feina que tenen que fer els inspectors? Pretendre que el Parlament estableixi com, quant i de quina manera s'ha de fer aquesta inspecció suposaria una ingerència en l'autogovern insular.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
En un moment clau per al futur del sector pesquer, amb el debat sobre la reforma de la política pesquera europea, avui el Comissari Europeu de Pesca Costes Cadis ha confirmat que tindran en compte les singularitats per avançar cap a models de cogestió. És una de les estratègies de la comissió per reforçar la rendibilitat, incloent-hi el factor de la insularitat.
És l'anunci que ha fet el comissari de Pesca en el marc d'unes jornades esbaluart impulsades per la Conselleria d'Agricultura.
These strategies will analyze in depth the specificities.
El comissari Cadis explica que està totalment demostrat i acceptat per la comunitat que quan els actors locals estan involucrats a les mesures de conservació, aquestes resulten molt més efectives i positives. A més, ha mostrat interès en els mecanismes de cogestió de les zones marines protegides. De fet, entre les principals demandes dels pescadors hi ha la compensació dels efectes derivats de la insularitat i la cogestió. Així ho ha traslladat la presidenta del govern, Marga Proens, a Costes Cadis.
Pateixen sobrecost de la insularitat en quant a transport, en quant a serveis, en quant a poder desenvolupar la seva tasca i també en moltes ocasions en quant a competir amb desigualtat de condicions amb altres mercats o amb altres pescadors d'arreu d'estat.
Al Senat, l'exdirigent socialista Francisco Salazar ha comparegut avui davant la comissió de la Cambra Alta, que investiga el cas Coldo. Salazar va ser expulsat del PSOE en juliol després de fer-se públiques diverses denúncies per assetjament sexual. Ha negat totes les acusacions.
Salazar ha dit que sempre ha respectat les seves companyes professionalment, també com a dones. Ha dit que ningú li va demanar la seva dimissió i que únicament va renunciar als seus càrrecs per la seva família. Precisament en relació amb el dinar amb l'exministre Pilar Alegría en un restaurant de Madrid en el que varen ser fotografiats poc després que esclatàs el cas, diu que només varen parlar de les seves famílies. Res de política, ni de la campanya electoral d'Aragó, on Alegría és la candidata socialista.
A todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respetado como profesional y las he respetado como mujeres. Y cuando yo me retiro o renuncio a mis responsabilidades institucionales orgánicas, lo hago por una sola razón, que es mi familia. En ningún caso hablé con nadie del partido de este asunto.
Tot això quan avui hem sabut que el PP de Madrid hauria pressionat una regidora de Móstoles perquè no denunciés el batlle del municipi, Manuel Bautista, per assetjament sexual i laboral. Així ho publica el diari El País. L'oposició en bloc PSOE, Més Madrid i Vox en demanen la dimissió.
L'edil va escriure a la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per contar-li els fets i es va arribar a reunir amb càrrecs del PP madrileny, però des de la direcció de la formació varen tractar de dissuadir-la per tapar el cas. Davant la falta de suport, la regidora va entregar l'acte, va deixar la política i es va donar de baixa com a militant. El secretari general del PP madrileny, Alfonso Serrano, nega les acusacions.
Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal. Nos sorprende que esta información salga 15 meses después de la denuncia, coincidiendo con el primer pleno de la Asamblea, coincidiendo con la comparecencia de un acosador sobre el que sí hay denuncias muy fuertes por parte de diversas mujeres, como es el caso de Salazar.
El secretari general del PSOE de Madrid i també ministre Òscar López acusa Isabel Díaz Ayuso de tapar el cas i exiges dimissions dins del PP.
Cuando ha habido una denuncia que se ha tramitado durante meses en el Partido Popular, que conocía a la señora Ayuso, que sus lacayos se reunieron con la víctima y parece que la señora Ayuso no se reunió con la víctima, sino con el alcalde, para darle amparo. Entonces, el nivel de hipocresía y de desvergüenza es infinito. Por lo tanto, yo exijo en el día de hoy ceses y dimisiones.
La justícia europea ha tombat la decisió del Parlament Europeu de retirar la immunitat a Carles Puigdemont i els dos exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí.
El tribunal ha donat la raó als tres polítics catalans que varen presentar un recurs contra la retirada de la seva protecció parlamentària l'any 2021.
Nou intercanvi de presoners entre Rússia i Ucraïna ho ha anunciat aquest dijous des de Dubai Steve Witkoff, l'emissari de la Casa Blanca per la guerra a Ucraïna.
Els dos bàndols intercanviaran 300 presoners. És el primer canvi en 5 mesos entre Moscou i Kiev. Witkoff ha dit que les converses per la pau continuaran i que s'esperen més progressos en les pròximes setmanes.
Tot això quan els Estats Units han confirmat la represa de les negociacions amb l'Iran sobre el seu programa nuclear. Divendres hi haurà una trobada a Oman. Amb aquesta punta arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat ínsula.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Tres ciutadans alemanys residents a l'illa són investigats per al presumpte espoli de material arqueològic. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Es tracta de material amb un valor patrimonial històric incalculable, una col·lecció que, segons els investigadors de la Guàrdia Civil, probablement es va reunir durant molts d'anys. L'operació va començar a l'aeroport de Palma el 2024 i, entre d'altres, s'han recuperat 1.574 monedes antigues, àmfores i joies.
El Consell cedeix a Palma part del Parc de les Vies situat al costat de la Via de Cintura per construir el futur jardí botànic de la ciutat.
Cort i la institució insular han formalitzat avui l'acord que ara ha de passar pel ple del Consell i per un període d'informació pública. L'Ajuntament preveu tenir enllestit el mes de juny el plec de condicions per al concurs d'idees del projecte.
El govern construirà 12 habitatges de protecció pública a Artà.
Serà una promoció de pisos de lloguer per a joves residents al municipi i es preveu que les obres puguin començar enguany.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la Via de Cintura, a l'altura del cementeri fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. I a la zona de resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Això tot el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el Museu de Mallorca ha recepcionat més de 1.500 peces arqueològiques espoliades per determinar el seu valor patrimonial històric. Van ser interceptades a finals del 2024. Tres estrangers residents a l'illa són investigats en aquesta causa.
L'origen de les peces arqueològiques es remunta a l'octubre de 2024, quan una dona d'avançada edat va ser interceptada a l'aeroport de Palma amb una col·lecció de monedes de diverses èpoques en les quals volia viatjar a Alemanya. La Guàrdia Civil va obrir una investigació i va localitzar a casa seva una gran quantitat de peces arqueològiques que se sospita han estat espoliades a Mallorca i altres indrets. Entre les més de 1.500 peces recuperades hi ha monedes, àmfores, llums, joies, escultures i espases. Maria Gràcia Salvà és la directora del Museu de Mallorca.
1.500 monedes espoliades no està malament, de totes les èpoques, és com a conjunt, crec que és una de les coses a destacar. Però també vos he de dir que poden tenir qualque sorpresa dins aquestes caixes, perquè no ho han pogut obrir.
Ara el Museu de Mallorca ha recepcionat aquestes peces amb l'objectiu d'inventariar-les i analitzar-les per part de tècnics i especialistes en patrimoni per determinar el seu valor patrimonial i històric. Posteriorment, les peces amb més valor s'exposaran al públic. Antònia Roca és la vicepresidenta del Consell de Mallorca.
A partir d'ara, el Consell de Mallorca, el Departament de Patrimoni i el Museu de Mallorca comença a inventariar tot aquest material i a fer una valoració científica aproximada del valor patrimonial de totes aquestes peces arqueològiques.
Tres estrangers residents a Mallorca són investigats en aquesta causa, acusats dels delictes d'espoli i de contraband de material arqueològic.
Mentrestant, a Esporles continuen les restriccions per perill d'espreniment de roca a la zona de Verger, on fa dues setmanes es va produir una avisada registrada en aquest municipi. L'Ajuntament està pendent d'aquests moments, que Risbal els remeti un informe no vinculant per tal que puguin decidir quines mesures són les més adients.
El batlle d'Esporles, Josep Ferrà, ha explicat que en aquest moment els riscos són els mateixos que el passat 22 de gener, el dia del succés, però amb l'informe podran canviar o emprendre algunes de les actuacions.
Que pot canviar? Pot canviar que la situació d'emergència ja no pugui desaparèixer i que se puguin dur a terme actuacions per acondicionar la zona on hi va haver el despendiment de roques, no? Tant els vials com habilitar també o poder donar major seguretat a la gent que ha decidit quedar-se a les llars que estan a la vora aquesta caiguda.
Ara bé, episodis com aquest, com el del passat 22 de gener, són recurrents a la Serra de Tramuntana. Els veïnats diuen que són habituals i que hi estan acostumats.
Hi vaig poc, per a dalt. Però bé, sé que hi ha hagut desprendiment, un altre que jo ja em vaig caure una i vaig caure damunt una casa, també, fa X, i en fi. Però bé, el que diu el companyero, aquí és normal, això. Igual que si mor bé una torrentada,
que la secretaria estava pedres al mig i tot. Però això és naturalesa, no? El que passa quan plou molt i és el que hi ha. No pot fer res.
Hi ha un poc de respecte. De fet, és un lloc que no transita molta gent, però sí que hi van cotxes i també hi ha molta gent hi va fer esport, sobretot. I s'ha quedat un poc que va haver succés, però no saben res més. No saben si s'ha solucionat, si no.
Canviem de qüestió. El relleu generacional és un dels motius del tancament de molts restaurants al Port de Pollença, però no el més important. Segons l'Associació de Restauradors del Moll, els empresaris cada vegada tenen més complicat mantenir els negocis. Ara per ara, més de 10 restaurants no saben si obriran a l'estiu.
11 restaurants del Port de Pollença tenen el cartell de Es traspassa penjat. A la plaça Miquel Capllonys, per exemple, n'hi ha 4. Segons els propietaris, és perquè no surten rendibles. Segons l'Associació de Restauradors del Port de Pollença, hi ha diferents factors. Per exemple, que els preus de lloguers dels establiments són inassumibles. En segon lloc, perquè cada vegada és més complicat trobar personal qualificat per poder fer feina. I en tercer lloc, segons els restauradors, és perquè el conveni d'hoteleria de les Balears està pensat únicament i exclusivament per als hotelers. Segons els restauradors, que els diuen que els negocis no obrin, donen mala imatge a la zona. Carlos Escandell és el president de l'Associació de Restauradors de Pollença.
Nosaltres, si estem oberts 7 mesos i mig, 8, n'hi ha 3 que no són rentables. Els hotelers, el benefici ho tenen embullits, no ho tenen amb un coste del camarers, en la qual els és completament igual el que cobren un camarer o un cuiner. Ells tenen un benefici segur.
I el CESIF ha denunciat que continuen les greus deficiències als jutjats d'Inca. El problema principal, segons el sindicat, és que els jutjats de violència de gènere, volen dir, no disposen de prou espai ni distància de seguretat per atendre de manera adequada a les víctimes.
El sindicat recorda que l'any passat un incident amb un detingut va produir greus seqüeles psicològiques a una funcionària. El responsable del CESIF a l'Administració de Justícia, Pablo Rodríguez, assegura que els fets ja s'han denunciat a la Inspecció de Treball i lamenta que la manca d'espai no es fácil de resolver en el caso del Partido Judicial de Inca.
¿Vale? Entendemos que están en unas instalaciones absolutamente precarias, no hay espacio material, sobre todo teniendo en cuenta la materia que tratan, no se puede producir una declaración de una víctima o de un inculpado a medio metro de otro. Y es que no hay sitio material, no caben. Entonces, claro, esta es una situación difícil de arreglar.
Pablo Rodríguez reclama que l'administració sigui la primera a fer complir la llei.
2:38 minuts i el govern construirà 12 habitatges de protecció pública A Artà serà una promoció de pisos de lloguer per a joves residents al municipi i es preveu que les obres puguin començar enguany.
La promoció s'aixecarà en un solar ubicat al carrer de Ciutat, a l'entrada del poble, venint de Sant Llorenç. S'hi construiran 12 habitatges d'una, dues i tres habitacions que sortiran en règim de lloguer per a joves menors de 35 anys i que puguin acreditar un mínim de 15 anys de residència al municipi. L'Ajuntament va adquirir els terrenys per 700.000 euros i els va cedir a l'IBAVI, que ja té el projecte redactat i és a punt de licitar les obres. Un projecte que ha estat declarat d'interès autonòmic i en el qual es preveu s'invertiran 3 milions d'euros. Manolo Galán és el batlle d'Artà i José Luis Mateo, el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
Desgraciadament, el que està passant a Artà i molt de puestos és que els joves estan cercant habitatge i moltes vegades, algunes vegades, se n'han d'anar a poble de veïnats.
Nos encontramos ante una situación de emergencia habitacional y parte de la solución a este problema pasa por este plan de choque que comenzó desde el principio de legislatura este gobierno de Marga Proens y que en los últimos tiempos hemos puesto sobre la mesa una respuesta importantísima en cuanto a promociones de vivienda pública. Hablamos de 48 promociones de vivienda pública, más de 1.200 viviendas de promoción pública en Baleares.
Més notícies. El Consell cedeix a Palma part del Parc de les Vies situat al costat de la Via de Cintura per construir el futur jardí botànic de la ciutat. Cort i l'Institució Insular han formalitzat avui l'acord que ara ha de passar pel ple del Consell per un període d'informació pública. L'Ajuntament preveu tenir enllestit el mes de juny el plec de condicions per al concurs d'idees del projecte.
El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha destacat que el projecte del jardí botànic de la ciutat és un referent en el Mediterrani en sostenibilitat, ciència i cultura. Respecte a la cessió gratuïta de la parcel·la del Parc de Ses Vies, ha dit que suposa un pas més en la transformació de la ciutat i forma part d'un projecte de regeneració urbana.
Crec que és una demostració d'una visió institucional, d'una visió de cooperació, de coordinació, d'una visió també de futur compartit de Palma per posar en valor patrimonis naturals, patrimonis històrics i culturals i reforçar el que és el projecte de ciutat que l'Ajuntament de Palma tot sol seria molt complicat que desenvolupés.
El terreny cedit té més de 13.000 metres quadrats i es troba en una superfície delimitada per la Via de Cintura, la carretera d'Inca, les vies del tren i el torrent de Barberà. Aquesta zona del Jardí Botànic, que es completarà amb una altra de les cases del Retir del Castell de Bellver, tindrà un total de més de 31.540 metres quadrats. El president del Consell ha recordat que el projecte és una reivindicació veïnal històrica. És Llorenç Galmés.
Fem una sessió lliure i gratuïta perquè se pugui dur a terme un projecte molt important de legislatura. Aquest jardí botànic, que és una reivindicació històrica per tots els ciutadans de la nostra capital, però que també beneficiarà a tots els mallorquins i mallorquines. Serà un punt molt verd, anexa a la ciutat.
En el futur Jardí Botànic de Palma hi haurà representació dels 5 boscos mediterranis del món, els de la conca mediterrània, els de Califòrnia, els del centre de Xile, els del sud-oest d'Austràlia i els de la zona occidental de Sud-àfrica. A més, el Consell permetrà que l'Ajuntament ampli el pont que travessa la Via de Cintura. Després del concurs d'idees, que marcarà tant els terminis com el cost definitiu del projecte, una vegada seleccionat aquest el projecte guanyador, al llarg del 2027 començaran els tràmits per a licitar les obres.
A tot això, més per Palma, càrrega contra el projecte de reconversió de l'edifici de Gesa dissenyat per l'Ajuntament. La formació critica que en lloc de guanyar espai verd amb un gran parc que per a vianants i residents es tingui previst construir-hi dos edificis nous, un aparcament soterrani i un museu per atreure turistes.
Diu més per Palma que els dos edificis nous suposaran 13.500 metres quadrats de ciment que se sumaran als 15.000 que ja ocupa Gesa. L'aparcament soterrani de dues plantes acollirà fins a 1.500 places que congestionaran encara més el centre, segons la portaveu Neus Trullol. I pel que fa al museu, ja fa temps que s'ha firmat un protocol amb el Museu Thyssen per compartir obres d'art, les quals atreure més turistes. Un projecte que no es correspon, segons la regidora, amb els interessos dels veïnats.
El projecte del Partit Popular dona s'esquena en els veïnats, dona s'esquena en el parc i també dona s'esquena a la diversificació econòmica. Perquè, com dèiem, el que fa és apostar per més turisme, per més ciment i més cotxes.
I el grup del Partit Popular al Consell demana al govern central que davalli l'IVA que afecta la venda d'obres d'art contemporani. Critiquen que Espanya és del 21%, mentre que altres països d'Europa s'aplica l'IVA superreduït, fet que consideren un greuge fiscal comparatiu que es fixa la cultura del país.
Per això han presentat una moció en suport del sector cultural de l'art contemporani i dels galeristes, ja que asseguren que d'aquesta manera es penalitza les obres d'art a Espanya i es perjudica la supervivència de les galeries. És la portavoz del PP al Consell, Núria Riera.
Aquesta càrrega fiscal que tenen a Espanya dificulta la supervivència de les galeries, penalitza en els creadors i limita la venda i circulació de les obres d'art espanyoles que no poden competir amb el mercat d'altres països.
El grup del PP també dona suport, ha dit, al Consorci de Galeries Espanyoles d'Art Contemporani, que ha decidit tancar fins dissabte en senyal de protesta per exigir un IVA reduït, com hi ha ja a països com França, Alemanya i Portugal. El 2022, la Unió Europea va aprovar la directiva que permetia als seus estats membres aplicar un tipus reduït al IVA a les vendes de l'art. A principis del 2024, el Ministeri de Cultura va anunciar que la seva intenció era aplicar aquesta reducció a Espanya.
Per cert, no és l'única petició que fan els populars al govern central. El grup exigeix també reformes legislatives per castigar la imposició del burca i mostra així el seu suport a l'iniciativa aprovada aquest dimarts al Parlament que prohibeix l'ús d'aquest vel islàmic integral en els espais públics de les illes. A més, critica els socialistes de Mallorca per no pronunciar-se en contra d'aquesta peça de roba. D'aquesta manera, arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Pendent del Mallorca, que continua preparant la seva visita al líder de la Lliga.
Els vermells han fet la penúltima sessió de la setmana abans de visitar el Barça al Camp Nou dissabte capvespre. A l'entrenament d'avui matí, Antonio Reyo ha entrenat amb el grup, tot i que encara arrossega molèsties a la clavícula i volen ser prudent amb ell, podria estar disponible al Camp Nou. Amb qui no podrà comptar Iago Barrasate? És en Maras Kumbula i Taku Massano, tots dos lesionats. Avui també ha estat la segona sessió d'entrenament de Zito Lubumbo i també ja han vist Jan Sales després del seu retorn al club. El vestidor confia treure qualque resultat positiu del Camp Nou contra el Barça. És el lateral, Toni Lato.
Com tu dius, anem al Camp Nou, sabem que venim d'una victòria, és un partit molt complicat, però bueno, ni a ningú equip ha puntuat allà, i perquè no poden ser els primers, ojalà, així que intentar-ho, perquè al final ningú s'espera, no?, que puguin aconseguir-ho, i perquè no podem fer-ho, i a més seria un punt anímic molt, molt, molt bo per a nosaltres.
El lateral esquerre ja s'ha recuperat de les seves molèsties, encara que no va tenir minuts dilluns contra el Sevilla. El valencià reconeix que la victòria contra el Sevilla va animar l'equip.
Sí, perquè al final estem en una situació que a ningú ens agrada veure'ns allà baix, i quan veus ahir a baix que no apareixen els resultats que tu vols, és difícil per a tots, tant per a vosaltres com per a nosaltres, per a tot el mallorquinisme. I bueno, crec que va ser una bona victòria necessària per a l'equip, per a tots, i bueno, continuarem peleant com sempre, lluitant, i esperem traure moltes més victòries.
Tot i la victòria, Lato confia en la feina que fa l'equip dia a dia i en l'ambició d'una plantilla que diu no mereixen estar on estan.
A part de, òbviament, les victòries es reforcen, però jo crec que al final ens hem de quedar en el treball que fem dia a dia, el treball de l'equip, de l'esforç que fem i conforme ens trobem nosaltres. Al final tenim que continuar millorant dia a dia, perquè ho sabem, perquè crec que tenim millor plantilla com per estar a la situació que estem. I, bueno, al final el que te dic, jo crec que millorant dia a dia, al final exigint-se, crec que tenim que tindre aquesta ambició d'estar millor.
Recordem que el Barça a Mallorca ho podreu seguir en directe i Betres Ràdio serà dissabte des de les 2:30 amb tota la prèvia.
A primera ref, la UD Eivissa continua preparant el partit de diumenge davant el Betis Deportivo.
Contra qui Miguel Álvarez podrà comptar amb els homes més importants. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, sessió de màxima intensitat aquest matí a Camp Mises. El tècnic de Vilassar ha estat damunt dels seus homes en una pràctica centrada sobretot en la circulació ràpida de pilota. S'ha pogut veure un Dabo, el golejador de l'equip, a ple rendiment. El gallec ja va jugar uns minuts i fent gol el passat diumenge a Camp Mises, en la victòria davant de l'Atlètic madrileny. Pareix totalment recuperat dels seus problemes a la cuixa. Amb 6 gols i 2 assistències és el màxim productor d'un equip que pareix que ara sí que juga a altre ritme. Bebé, l'altre gran generador de perill, amb 3 gols i 4 assistències, ha vist com el travesser per 2 vegades i l'encert dels porters rivals li han impedit millorar les seves xifres en els 2 darrers partits. L'equip genera molt més i està millor estructurat en el darrer mes de competició. I Fran Castillo, encara lluny dels números de Dabo i Bebé, amb 3 gols i 1 assistència, és la figura destacada d'aquest millor moment d'una Eivissa que a poc ha anat interioritzant el mètode de Miguel Álvarez. Demà parlarà el tècnic en la prèvia i dissabte viatja a Sevilla. Recordem, el Betis Deportivo Eivissa es podrà seguir en directe per IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
A la Copa del Rei ja tenim 2 semifinalistes més.
L'Atlètic Club de Bilbao i la Real Societat, que sumen així al Barça el camí cap a la final de la Copa. La Real va guanyar per 2-3 contra l'Alavés i l'Atlètic va guanyar per 1-2 al València. Sentim l'entrenador del conjunt basc, Ernesto Valverde.
Es un éxito para nosotros y también un poco por el... también, no sé, un impulso para el equipo en este momento.
Avui sabrem el darrer semifinalista quan siguin les 9 del vespre. Es jugarà el darrer partit de quarts de final entre el Betis i l'Atlètic de Madrid. Sentim el Cholo Simeone.
Sabemos cómo juega el Betis. Está claramente su búsqueda demostrada en todos los partidos cuál le toca jugar y no nos imaginamos otro escenario que el que conocemos. Así que tendremos que estar fuertes e intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
I pel que fa a la Copa de la Reina, avui a les 9 del vespre és el torn del Barça amb les mallorquines Catacoll i Patrick Guijarro, que s'enfrontaran al Real Madrid amb l'objectiu d'aconseguir un bitllet per a les semifinals. Serà el tercer partit entre els dos equips aquesta temporada, un a la Lliga i el de la final de la Supercopa, i les dues vegades la victòria ha caigut al costat blaugrana. El Barça té les baixes avui de Mapi León i d'Aitana per lesió. L'eliminatòria, partit únic, es disputarà a l'estadi Alfredo Di Stéfano. Sentim la jugadora del Barça, Vicky López.
A mí me encanta siempre jugar contra el Real Madrid, pero a ver, es complicado porque al final ya es el tercer partido de esta temporada contra ellas, ahora en su campo, entonces esperamos un partido chulo.
També avui a les 7 es jugarà el partit entre la Real Societat i el Llevant Badalona i ahir es classificaren ja per les semifinals el Tenerife, que va guanyar per 0-1 al Madrid, i l'Atlètic de Madrid, que va guanyar per 4-1 a l'Atlètic Club.
En bàsquet, l'Azul Marino no vol fallar en la seva visita a València.
El conjunt mallorquí, líder de la Lliga Challenge, visitarà dissabte el Paterna. L'equip valencià, que ocupa la part baixa de la taula, no li posarà les coses fàcils. Sentim com parla del rival la jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrents.
Anar amb una pista amb un equip jove i amb talent, que crec que som conscients, no?, que hem de tornar a posar el nostre màxim nivell per aconseguir la victòria i també molt, molt conscients que res és fàcil. Seguim donant molt de valor a lo fet i mos hem preparat aquesta setmana, mos seguirem preparant aquests dies per...
Les mallorquines tenen l'objectiu de seguir sumant jornada rere jornada i no deixar-se superar pel Celta, el seu màxim perseguidor. Tot i fer feina per això, l'entrenador creu que algun dels dos acabarà perdent algun partit d'aquí al final de temporada. Sentim Alberto Antuña.
Las cuentas son claras, ¿no? Si ganamos los 12 no hay que mirar lo que haga Celta. Yo creo que vamos a pinchar los dos. Yo lo creo. Creo que es complicado, ¿no?, que ellos se junten con 28 victorias seguidas. Y es complicado por nuestra parte ganar perder un partido de 30, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que preocuparnos de lo nuestro y pienso también que según vayan quedando menos partidos, la presión se notará en ambos equipos, ¿no?
En motociclisme, Marta, Joan Mir il·lusiona els aficionats al motor.
Sí, perquè el pilot mallorquí ha fet avui la tercera i darrera jornada dels tests del Mundial MotoGP. Avui ha fet 9 en les 2 sessions d'entrenament, però en el global dels 3 dies, Mir ha marcat el 5è millor temps. De Sepang, el pilot surt amb l'esperança que aquesta pugui ser, a la fi, una bona temporada des de l'inici.
Yes, has been positive for us. We have to be happy because we tried many things.
Diu Joan Mir que ha estat positiu, que han d'estar contents, you know, perquè han provat moltes coses i al final tenen un paquet amb el qual han d'estar contents, encara que diu no és suficient, i creu que l'equip ha fet molt bona feina, però que han de millorar el motor, i diu que això no és fàcil. I qui també espera fer una gran temporada és Izan Guevara. El pilot mallorquí de Moto2 vol encetar l'any amb les sensacions amb les que va acabar la temporada passada, guanyant. Sentim Izan en declaracions a Ivetres Televisió.
La verdad que estoy desesperado, ya por estar encima de la moto, te tengo que decir. Se me está haciendo larga esta pretemporada, pero sobre todo viene el porqué de ganar la última carrera, ¿no? El quedarte ahí con la espinita de no haber más carreras y de haber conseguido el objetivo de 3 años trabajando para eso.
I acabam amb futbol sala perquè la selecció espanyola jugarà la final de l'Europeu.
I hi ha representació de l'Illes Balears Palma Futsal amb el jugador Mario Ribillos. Espanya, que va superar la semifinal a Croàcia imposant-se per 1-2, jugarà ara la final contra Portugal, que va guanyar la seva semifinal per 4-1 a França. Ribillos, per tant, podria convertir-se en campió d'Europa també amb la selecció. Recordem que ho és amb el Palma Futsal. La gran final es jugarà dissabte a les 7:30 del vespre.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Arriba a la cultura, ja ho sabeu. Abans, però, una pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Cerques feina o vols millorar la que tens? Del 16 de febrer al 20 de març, Palma Activa organitza la seva seu al carrer del Socors 22 al mes de l'ocupació. Entrevistes de feina diàries durant un mes amb 36 empreses que ofereixen 1.253 oportunitats laborals. Inscripció obligatòria i gratuïta. Més info a palmaactiva.com. Ajuntament de Palma. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia
Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
Sona Marilyn Monroe perquè ella és la convidada inesperada de la nova edició del Festival de la Novel·la i el Cinema Negre, el Febrer Negre, que es posarà en marxa la setmana que ve i que compleix 16 anys amb una novetat que afecta l'ànima de la iniciativa. Passa part de la seva programació a Binissalem. Denuncien els seus organitzadors. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Que s'han vist obligats a canviar el xip perquè l'Ajuntament de Palma no té cap interès en aquesta iniciativa.
Sí, aquest ha estat el lament dels llibreters d'embat, els històrics organitzadors d'aquest febrer, Glòria Fortesa Rey i Francesc Santís, que reconeixen han fracassat en el seu objectiu que el festival fos, igual que passa a Barcelona o a Gijón, un festival de ciutat.
La nostra intenció és que fessin seu, que fos una activitat de l'Ajuntament de Palma, però no d'ara, de fa 10 anys, ho dèiem això, però veiem que no, que aquest projecte no els interessava, perquè ells s'han de tenir un mal tràngol i nosaltres enfadar-nos, doncs ho deixem anar. Bueno, juny i juliol van intentar tenir reunions, és que no van tenir ni la reunió. Se van anar a posar d'allà, van dir, no insistiguem més perquè no interessa, ja està.
L'Ajuntament de Palma i Do no participarà enguany en el festival. De fet, 3 de les activitats es faran a la Casa Museu Llorenç Villalonga de Binissalem, però això no vol dir que no hi hagi Febrer Negre a ciutat. En Bat, ja sabeu, els geranis, també la Biblioteca de Can Sales acolliran la resta d'activitats. A Can Sales, per exemple, hi trobarem teatre negre, i també la projecció d'un clàssic dels clàssics, La jungla d'asfalt. Ens explica el perquè d'aquesta tria Glòria Fortesa Rey.
Primer, perquè en John Huston és un director de capçalera i els nostres assessors cinematogràfics, entre ells Antoni Llompart, el nostre company, jo li vaig demanar aquesta pel·lícula i una de les protagonistes no principals, però sí secundària, és na Marilyn Monroe. Enguany és el centenari de na Marilyn Monroe. I varen dir, una bona pel·lícula, un bon director i Marilyn Monroe s'havia de fer.
Com dèiem, teatre, cinema, però està clar, molta literatura. Divendres, per exemple, ens espera en Bat Gil Prat sobre Roca, amb el seu fenomen de vendes al Joc del Silenci. També hi trobarem en Par Fernández, amb l'instant en què s'encienden les faroles, i l'endemà a Viní Salem, Sebastià Bennàsser presentarà Males Ànimes, que és el seu darrer llibre. Aquests són alguns dels noms propis, però, com sempre, n'hi ha més, tants, que es necessita ajuda, i és per això que l'organització ha posat en marxa el Club d'Amics del Febrer Negre amb una clara intenció.
Sobretot per fer-ne difusió, tant a tots els clubs de lectura de Mallorca, de Palma, d'allà on siga, en els casals de gent gran, en els casals de gent jove, la difusió del programa i del festival. És a dir, el que volem és eixamplar, i allà on no puguem arribar nosaltres, els nostres col·laboradors, els nostres amics, volem que hi arribin.
L'acte inaugural d'aquesta edició serà dimecres a Can Sales, on el professor de la Universitat de La Laguna parlarà sobre l'evolució dels crims insulars a la novel·la negra.
I si vos agrada en Valeria Castro, preneu bona nota. Avui surten a la venda les entrades per al seu concert de dia 4 de juliol al Velòdrom de Palma. L'actuació s'emmarca en la gira de presentació del seu nou disc, El cuerpo después de todo. Castro ha estat nominada als Latin Grammys, als Premis Goya, i ha rebut diversos reconeixements. Els tiquets estan a la venda a hayganasdeconcierto.com i a valeria-castro.es.
Permanecen y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar.
Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 5 de febrer. Les urgències de Son Espases tornen a viure dies complicats per la manca de llits, que obligarà al centre a derivar pacients i reprogramar operacions no urgents. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Avui una setantena de persones estan ingressades en un llit d'urgències en lloc de ser a planta. L'IBE Salut reconeix la saturació i confia a resoldre aquesta situació en 2 o 3 dies. Atribueix la sobreocupació a un canvi de perfil dels pacients ingressats. Hi ha més malalts crònics que ocupen més temps als llits. En canvi, la delegada de SATSE, Erlina Vijande, apunta a una mala gestió per part de la gerència de l'hospital de referència.
Se están generando zonas del servicio de urgencias por todo el hospital. O sea, se está ampliando el servicio de urgencias, pero esa no es la solución. La solución es que el paciente que lleva ahí 2, 3 o 4 días pueda subir a una planta, estar con su familia, tener un baño y tener unas condiciones y estar atendido en la unidad que le corresponde, con las enfermeras especializadas en lo que le corresponde y con el médico especializado que le corresponde. No tiene que estar todo apelotonado en un servicio de urgencia.
Això quan els metges escalfen motors de cara a la vaga convocada per la setmana del 16 de febrer.
Ja han començat les assemblees dels facultatius als hospitals. Avui ha tocat a Manacor i el CIMEVAL, sindicat convocant, calcula que 8 de cada 10 professionals secundarà l'aturada programada per protestar contra l'Estatut Marc. Miguel Lázaro és el president de la Confederació Estatal dels Sindicats Mèdics.
Desgraciadamente es verdad que el impacto en los pacientes va a aumentar la lista de espera, eso está claro, y eso es por lo que nosotros le pedimos y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez, está la pelota en su tejado, que nos reciba, que negociemos un estatuto que reconozca la singularidad del colectivo médico.
De la crisi ferroviària, la direcció de CFM es compromet a contestar la setmana que ve les demandes dels treballadors en matèria de seguretat.
I si no hi ha concrecions, s'adverteix el comitè, es podrien reactivar les aturades convocades. Dia 12 es tornaran a reunir. Són el gerent de CFM, José Ramón Horta, i el president del comitè d'empresa, Ricardo Mas.
Cada una de las medidas que ha propuesto el comitè, pues las vamos a analizar y vamos a dar una respuesta y un plazo de ejecución. Si llegamos a un acuerdo en todo esto, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo porque no creo que haya demasiados problemas, pues lo que vamos a hacer va a ser después, el primer día hábil de marzo, convocar la primera reunión de esta Comisión de Seguridad Ferroviaria.
Nosotros tenemos el aval que si no traemos algo tangible para la Asamblea de Trabajadores que resuelva las formas internas que llevamos trabajando estos últimos años, estamos habilitados para convocar las movilizaciones. Hemos puesto el hilo a la aguja, pero no conseguimos zurcir todos aquellos problemas que tenemos.
En paral·lel, Comissions Obreres, UGT i CEMAF mantenen la vaga de la setmana que ve en tot el sistema ferroviari.
La segona reunió amb el ministre de Transports, Òscar Puente, ha acabat sense acord, tot i que els contactes continuaran a aquesta hora baixa. De moment, les aturades estan convocades per dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve.
No hi ha hagut sorpreses i el Banc Central Europeu manté el tipus d'interès en el 2% per cinquena vegada consecutiva.
L'organisme no s'ha desviat del seu full de ruta, tot i que la inflació va tancar en el mes de gener per davall de l'objectiu del BCE i el creixement econòmic de l'eurozona ha estat més fort de l'esperat.
Així arribarem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.